Són les 11. El 13 de setembre li queda una hora i el Catalunya en mi també. Només li queda una hora o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A la llista de pobles més bonics del món de l'Organització Mundial del Turisme n'hi ha un de català, només un. De seguida parlarem amb el seu alcalde per saber si aquest detall afecta d'alguna manera la vida del poble. Per altra banda, un article de la revista Viajar ha situat Alfarràs com el poble més lleig de les comarques de Lleida i Cadaqués com el més bonic de les de Girona. La tria no l'han feta periodistes de la revista, sinó la intel·ligència artificial. Com s'ho han pres els alcaldes d'aquests dos municipis? L'alcaldessa de Cadaqués i l'alcalde d'Alfarràs també seran aquí amb nosaltres. La intel·ligència artificial que es pronuncia sobre la bellesa dels pobles i sobre moltes altres coses que poden aprofitar, per exemple, els alumnes d'escoles, instituts i universitats. Això representa un repte majúscul, també per al sistema educatiu, que debat pros i contres de les possibilitats que ofereix. Però, i els docents? Haurien de saber-la integrar també les seves aules? En parlarem amb una persona que ho ha treballat a fons, la nostra companya Mariola Dinarès. I recordo que tenim dos misteris per resoldre. El primer, trobar la frase que millor encaixi a la vinyeta que ens ha fet arribar aquesta setmana la Flavita Banana. I l'altre, qui serà o qui no serà la persona que tinc al costat i a la qual li hem encarregat escoltar-nos atentament. Qui serà o no serà? Aquesta és la pista per als oients més desperts, la pista o la qüestió, potser hauria de dir. I n'afegeixo una altra. Que bé que parla, que bé que parla. Serà un plaer escoltar-lo. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar el repte de posar-nos al dia en només 5 minuts. Anna Alfonso, bona nit.
Bona nit.
Bones notícies, els incendis del Priorat avui.
Sí, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de Cabassers i controlar el de Porrera. El de Cabassers ha cremat unes 100 hectàrees, un 10% del seu potencial. El cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha explicat a Catalunya Ràdio que les condicions meteorològiques van canviar molt ahir a la nit i que la tasca que han fet sobre el terreny els ha permès contenir el foc.
El vent, al llarg de la nit, tot i que va ser intens, no ens va generar situacions de focus secundari, que és el que sempre ens posa en més compromís la nostra capacitat d'extinció, però també vull ficar en valor la molta feina feta per tot el dispositiu de bombers que, a peu d'incendi, van tenir la capacitat d'evitar la propagació del flanc dret, que era el que ens preocupava.
La sequera que pateix la comarca s'ha convertit en un problema per als bombers per trobar aigua. Per això han activat recursos propis, uns camions nodrisses situats en punts estratègics perquè la resta d'unitats poguessin anar carregant l'aigua. Els hidroavions Canadair, els més grans que han treballat en l'incendi, han carregat a l'embassament de Flix.
I sempre passa que quan les flames ja no hi són, els bombers segueixen el lloc, és el que podem explicar ara de la Catalunya Nord. Des de fa més de 24 hores hi havia un incendi que afectava els municipis de Cameles, Montoriol i Castellnou.
Ara ja no hi ha foc, però el terreny està molt calent i els bombers remullen algunes zones per evitar revifalles. Aquesta nit hi continuaran treballant uns 300 efectius terrestres.
I hem explicat també que el Papa Francesc es planteja fer un viatge a les Canàries per conèixer de primera mà la crisi migratòria que viu l'arxipèlag.
El pontífex diu que vol estar al costat del poble canari i de les administracions. Són de declaracions que el papa ha fet a l'avió que el portava de camí al Vaticà després de la gira de 15 dies que ha fet per l'Àsia i Oceania.
Jo penso un poc esto.
Penso una mica en això, en anar a les Canàries perquè allà està la situació amb els migrants que arriben del mar. I m'agradaria ser a prop dels governants i del poble de Canàries.
ai governanti, al popolo del Canari.
Les declaracions del pontífex arriben en el dia en què la Fiscalia ha advertit el govern de les Canàries que denunciarà el seu abandonament de menors si no acull tots els migrants joves no acompanyats que arriben a les illes.
I avui dia ha mogut el sector dels ferrocarrils no només andanes i trens, sinó també els despatxos.
Exacte, el govern espanyol ha destituït el president d'Adif, Ángel Contreras, aquesta sortida que arriba després d'episodis recurrents d'incidències a Rodalies de Catalunya, però també a la xarxa de trens de Madrid. I avui n'hem tingut un altre exemple. Al matí s'ha suspès la circulació entre Camp Tunis i Sants pel descarrilament d'un tren sense passatgers. Avui ha tocat el rebre a l'alta velocitat, amb cancel·lacions i retards que s'han allargat fins ben entrada la tarda.
L'alta velocitat que va frenada, el que ens diuen que s'accelera és l'economia catalana, com a mínim la del segon trimestre.
Segons les dades definitives de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el producte interior brut, va créixer un 0,9% en relació amb el trimestre anterior, i aquest increment és superior al que hi va haver en els primers 3 mesos de l'any. I respecte de fa un any, el creixement és del 3%, que és la millor dada des de principis de l'any passat. Aquesta millora de l'activitat econòmica se sustenta en el consum de les famílies i la inversió de les empreses, tot i que les exportacions s'han alentit.
Fem un salt fort fins a la República Democràtica del Congo. Avui s'han conegut les sentències pel macrojudici arran de l'intent de cop d'estat del passat mes de maig.
I a la capital, Kinshasa, 37 persones han estat condemnades a mort, entre elles 3 americans, un britànic, un belga i un canadenc. Els han considerat integrants dels escamots que van atacar el Palau Presidencial i la residència del president del país. En total, es jutjaven 51 persones. Organitzacions de defensa dels drets humans han qüestionat algunes de les condemnes. Fa 20 anys que el país no es fa cap execució i les condemnes a mort passen a ser de cadena perpètua.
Anna, ho has aconseguit 5 minuts i ens has posat al dia. Gràcies.
Bona nit.
Cinc minuts per repassar què ha passat al món i tres per les principals notícies esportives. Amb David Ubach, benvingut de nou.
Bona nit, gràcies.
Comencem pel Barça femení, que ha començat la temporada guanyant.
Sí, guanyant per variar a la Lliga. Bé, són tot just 2 partits, 2 victòries per al Barça femení, en un marcador que és ben fresc. S'ha jugat aquest vespre, partit de la jornada 2, doncs 3-1. Contra la Real Societat, un gol del conjunt basc arribat a les acaballes ja amb 3-0, gols del Barça que han marcat Caroline Graham per partida doble en la primera meitat i Alexia de penal ja en la represa. Una de les titulars, la blaugrana, la defensa Ona Valla, doncs que diu que de mica en mica van agafant el ton aquest inici de temporada.
Es veu que l'equip va funcionant, que al final, bueno, estem on volíem. Tenir la possessió, atacant, potser millor no entren totes, no? Però això s'ha d'anar afinant.
I compta amb el que hem explicat a aquesta casa Catalunya Ràdio. El Barça ha rebut una oferta de l'Arsenal londinenc per Kira Walsh, la migcampista anglesa. El Barça l'ha refusada, però la xifra, segons ha pogut saber aquesta emissora, és d'€1.100.000 més variables. És una xifra rècord. Si s'hagués tancat aquest traspàs, pel que fa al mercat femení de futbol, el Barça ha refusat aquesta oferta, que arriba hores abans que la mitjanit tanqui el mercat de fitxatges a Anglaterra.
I una cosa que ens passa de tant en tant quan parlem de futbol, que acabem parlant també d'abusos sexuals. Avui amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, de Carme Coma, que és la víctima de l'abús sexual comès per l'excapità del Celta Hugo Mayo, recordem-ho. Carme Com anava vestida de mascota de l'Espanyol en els instants previs de l'Espanyol Celta de fa 5 temporades a la Lliga. Per tant, els fets van passar fa més de 5 anys i avui ha parlat al matí de Catalunya Ràdio, ha explicat, entre altres coses, perquè s'ha mantingut en l'anonimat fins ara.
Quan va passar això em vaig sentir tan vulnerable, vaig sentir pues, la por de denunciar una persona que és un jugador de futbol, i he passat 5 anys pues, que no volia que això se sabés, perquè jo el que volia era una resolució que es dirimés al jutjat, no als mitjans de comunicació.
Recordem que aquesta setmana hi ha hagut sentència condemnatòria per a Hugo Mayo, sí, que ha de pagar 6.000 euros de multa i 1.000 euros a l'afectada Carme Coma.
Efectivament, i ja tenim definida la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Sí, amb l'última hora, emoció en l'últim partit d'aquesta fase de grups que s'ha allargat 3 dies, que enfrontava el Barça i el Girona, i ens treu de dubtes l'Ernest Macià des de Tarragona, que és qui ha seguit aquests partits aquests dies.
I tant. Ernest, bona nit.
Què tal, companys? Bona nit.
Com ha anat
doncs,
això?
Mira, ha anat de la següent manera. El Barça ha guanyat i, per tant, la final de la Lliga Catalana serà Barça-Baxi Manresa. És, a més, comença a ser normal que juguin aquests dos equips la final tres dels últims quatre anys. El tema era que si el Barça perdia per quatre punts o més, la Federació Catalana no tenia un pla B clar sobre què passaria, perquè el Morabanc Andorra, que seria el líder de grup en aquest cas, havia de marxar diumenge a Turquia per jugar a competició europea la setmana que ve, i el tema no estava resolt, i estaven pensant a veure si tornaven els diners de l'entrada, si fer jugar i jugar-ho més endavant, si fer-hi jugar el segon classificat del grup, no estava clar. I per tant, doncs, que hagi guanyat el Barça...
Els ha fet un favor a l'organització,
Els ha fet un favor, sí, clar, evidentment.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Ernest. Un plaer que vagis entrant també al Catalunya Nit. Una abraçada, bon cap de setmana.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
I els divendres ens agrada també fer una mica d'agenda esportiva. Què ens posaries de deures aquest cap de setmana?
De mica en mica comencen les temporades dels diversos esports, l'agenda es va farcint. Destaquem a la primera divisió masculina de futbol, demà juga l'Espanyol a l'Avés a un quart de cinc de la tarda. Per diumenge queda el duel català, plat fort també, Girona-Barça a partir d'un quart de cinc a Montilivi, amb entrades ja exaurides des d'avui. A la primera divisió femenina, ara ho hem dit, ha jugat el Barça, ha guanyat. Demà hi ha un Llevant-Badalona-Llevant, a Llevant de València, a dos quarts de nou, i per diumenge queda el Madrid Club de Futbol Espanyol a les 12. No és el Real Madrid, és el Madrid Club de Futbol, l'altre equip de Madrid de la Lliga Femenina. I acabo amb un apunt. Demà comença també la Lliga sobre el d'handbol. De fet, ho ha fet avui, però demà juguen els dos catalans. El Barça, que és el vigent campió, rep l'Osca a partir de dos quarts de set de la tarda, i el Granollers, per la seva banda, jugarà una hora i mitja més tard, a les 8, a la pista del Conca.
Doncs un cap de setmana molt intens esportivament parlant. Això es va animant, va arrencant la temporada. Gràcies, David. Fins dilluns.
Adéu-siau, fins dilluns.
Fem ara una pausa i de seguida parlem amb tres alcaldes.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
43.478. 43... 478, de la sèrie 17017.
Nicolau.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Minut i mig i arribarem a un quart de 12 de la nit. El mes d'agost, la revista Viajar va fer una pregunta a la intel·ligència artificial. Li va demanar quins eren els pobles més lletjos d'Espanya. Aquí ja podríem fer comentaris, però seguim. A la província de Lleida li van encolomar aquest títol a Alfarràs. Si mirem les altres províncies catalanes, els pobles més lletjos, segons la intel·ligència artificial, són Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, La Jonquera, a Girona, i Perafort, a Tarragona. De seguida es podrien fer moltes preguntes sobre els criteris, molts per què i opinions variades, però una de les primeres respostes la va deixar escrita al Segre l'alcalde d'Alfarràs, Joan Carles García Guillamón. L'alcalde deia això, entre altres coses: Alfarràs és molt més que una simple imatge, és un lloc ple de vida, història i oportunitats, i una cosa és clara: la intel·ligència artificial mai podrà valorar el que un poble representa emocionalment per a la gent que hi viu, per a la gent que ha crescut entre els seus carrers i places, o per a la gent que simplement ha tingut el plaer de conèixer la veritable essència del nostre municipi. Joan Carles García, alcalde d'Alfarràs, al Segrià, bona nit.
Bona nit.
Què vas pensar quan vas veure la llista aquesta de Viajar?
La primera reacció no te la puc dir. La segona va ser reflexionar i dir aquí hi ha un error, perquè és objectivament està objectivament demostrat que el Ferrat no és el poble més lleig de la província de Lleida. Sí que és veritat que no som l'edifici més bonic tampoc, ni el municipi més bonic, és evident, però sí que és veritat que al final la bellesa d'un municipi que sigui una, la intel·ligència artificial que digui quin és el poble més lleig o més bonic, sincerament és com a mínim bastant surrealista. I a més, la sensació aquesta que et queda de dir m'he passat els últims 6 anys treballant pel meu municipi, treballant amb molta força, intentant canviar la realitat del nostre poble, perquè vingui una màquina, parlant clar, i que digui i te tiri per terra tota aquesta feina feta durant aquest temps, no? Llavors, la primera sensació no va ser del tot agradable, però sí que és veritat que després de veure la reacció de la gent es va revertir la situació.
Com van reaccionar els veïns?
Es va produir allò que per sentit comú s'havia de produir, és a dir, tothom va entendre que allò era totalment injust, perquè al final, per la gent d'un municipi, el millor poble sempre és el seu. Però ja no només perquè les cases siguin més o més boniques, o els carrers siguin més o més bonics, o tinguem mar o no tinguem mar, sinó simplement doncs, perquè les experiències viscudes entre el municipi són les que t'acabes emportant. I això és el que forma part de la teva, del teu transcurs vital, no? I això és el que realment és important. I això mai una intel·ligència artificial podrà valorar si realment és bonic o no és bonic, perquè perquè ho ha viscut és el més bonic del món. Les experiències positives, el primer petó, la primera parella, la primera sensació amb els amics de sortir junts, fins i tot els moments dolents també formen part del teu moment vital. I això la intel·ligència artificial mai podrà valorar per una persona o per diferents persones si és bonic o no és bonic.
I des de fora del municipi hi ha hagut reacció o temíeu que n'hi hagués, per exemple, gent que deixés de visitar-lo o que es plantegés no venir, o no sé si també hi ha hagut una resposta, diguéssim, positiva al revés de la que es podria imaginar?
Clar, en un primer moment sí que ens feien por, perquè vam pensar el Ferràs és un encreuament de carreteres i, a més, pel fet de creuar-se totes les carreteres és zona de pas i tothom pare doncs, a dinar, a comprar, perquè, a més, una zona comercial, tenim una zona comercial molt, molt potent que aglutinem tot el comerç dels municipis del voltant, etc. I vam pensar que això podria ser contraproduent, però s'ha produït l'efecte contrari. És a dir, tu passes per la Ferràs i has vist la notícia i dius, parem a veure si és veritat. La realitat és que tothom s'emporta la visió de que no és cert, no? De que el Ferràs, ni de bon tros, és el poble més lleig de la província de Lleida. De fet, la reacció de la gent, no només dels nostres, sinó de la gent de fora, és a dir, pues, prou boniquers i prou racons bonics que té. Tenim un entorn natural privilegiat. Tenim 8.000 pescadors que venen a pescar al nostre riu perquè, segons diuen les xarxes, és un paradís a la terra poder pescar truita de riu al nostre municipi. La gent del municipi s'ha tornat boja fent vídeos a les xarxes amb raconets, amb espais del municipi que són realment acollidors i realment extraordinaris. És a dir, l'efecte ha set allò que no sé si la revista Viajar ho buscava o no, de definir-nos com a lletjos, ens ha convertit en un poble atractiu.
Heu arribat a contactar amb la revista Viajar o no?
Sí, jo vaig contactar directament amb el director, el vaig convidar a venir al Ferràs. Es va mig excusar que no era un tema que havia gestionat ell, que ens van anar amb excuses perquè no van calcular l'efecte que podien tenir una notícia com aquesta, i es va comprometre a venir. Per tant, serà benvingut, el portarem a llocs que segurament s'acabarà fent fotos i selfies que acabarà penjant a les seves xarxes, perquè segurament li agradaran, i es podrà demostrar que la bellesa d'un poble no està en un escrit fet per una intel·ligència artificial, sinó al cor de les persones.
Vostè ha estat mai a Cadaqués?
I tant.
Està d'acord quan la resposta al més bonic de Girona és Cadaqués?
Jo el trobo excepcional, Cadaqués, però des de la perspectiva actual. Cadaqués fa 150 anys era un poble de pescadors en el que les cases eren lloc de subsistència als propis pescadors. 150 anys després és el poble més bonic de Catalunya. I abans Rubens pintava les dones grasses perquè les dones abans eren boniques quan eren grasses i si eren blanques fa 100 anys eren més boniques si eren morenes. Per tant, la bellesa és un tema subjectiu i que a més a més va canviant amb els anys. Per tant, qui no sap si d'aquí 100 anys serà el Ferràs el centre atractiu de Catalunya.
És veritat, ben cert. Estem pendents de poder parlar amb l'alcaldessa de Cadaqués. No sé si ha estat mai a Rupit.
Sí, també ha estat a Rupit.
Aquí ja no és cosa d'intel·ligència artificial, eh? Aquí tenim una tria de l'Organització Mundial del Turisme, és a dir, això ja pertany a les Nacions Unides, que té una llista de pobles més bonics, no ja de Catalunya, sinó del món, i el poble català que hi ha allà és Rupit. Albert Mercè, alcalde de Rupit, bona nit.
Bona nit.
Fa un any, més o menys, d'aquesta tria, un parell d'anys, no? El 2022, sí, em sembla que...
Sí, un any i mig.
Primer, què vau pensar quan us veu veure allà? No sé si us hi presenteu, és una sí, mena de concurs.
Això ens ve a través de Diputació de Barcelona, que ens proposa que Rupit podria ser candidat a formar part d'aquesta selecció que fa l'Organització Mundial de Turisme, i nosaltres, en principi, som un poble molt petit, i diem, ostres, segur que podem formar part de tot aquest entrellat, i ens diuen que sí, presentem candidatura, i la veritat és que ens la donen, i a més ens la donen, i ens la donen amb molt bona nota, perquè dels 32 escollits que va haver-hi el 2022, nosaltres vam ser dels que teníem la millor puntuació dintre del grup aquest.
I ha tingut efecte això? En aquest petit poble d'Osona heu notat que des de que figureu aquesta llista ara us visita més gent? També podria haver el risc que se'ns descontrolessin les visites?
Mira, el públic que nosaltres tenim entre el cap de setmana és el nostre públic fidel, que sempre és el de l'àrea metropolitana, i no hem tingut uns grans augments com podíem percebre, que ens pensàvem que podia passar, que se'ns desbordaria tot. No. El que sí que hem notat és que entre setmana que no teníem gent, ara ens visita bastanta gent, i a més ens visita gent de tot arreu del món. De cop se'ns presenta una persona de Nova Zelanda que ve a veure Rupit, un canadenc, un d'Estats Units, alemanys que no venien mai, ara venen, i per tant hem aconseguit destacionalitzar el turisme que portàvem molts, molts anys intentant-ho i que no ens en sortíem. Ara ho hem aconseguit. I sí que és veritat, doncs, de que hem ampliat, doncs, el ventall i el públic que tenim a Rupit.
Tant un com l'altre, quant temps fa que sou alcaldes dels vostres pobles?
Jo des de l'any 2019.
2015, 9 anys.
9 anys i...
5 i mig.
9 i 6. Clar, suposo que quan un és alcalde d'un poble, jo no ho he sigut mai, però tu has heretat ja un poble. És a dir, l'església o la catedral o el carrer Major o el que sigui ja estava allà des de fa molt temps. Per tant, hi ha coses que un alcalde en principi no canvia. Suposo que el que té en comú tot alcalde és que vol que el poble, doncs, estigui net, que no hi hagi conflictes, que tot funcioni. Per tant, suposo que a la seva manera tothom hereva una feina que no és seva, que pot venir de segles enrere o no tant, però de dècades, i després es tracta que el poble estigui al màxim bonic, li posarem les cometes aquí al bonic, possible.
Sí, a més, el mèrit no és de l'alcalde, l'alcalde que fa gestionar el mèrit és de la gent. Un poble el fa la gent. És la gent qui construeix, és la gent que fa créixer el poble, és la gent que el manté net, és la gent que el manté bonic, és la gent que posa flors als balcons, és la gent que pinta les façanes. És la gent el que fa un poble bonic. Al marge de que els carrers siguin més atractius o menys, o que tinguin més places o menys, o que tinguin més esglésies o menys, perquè cada història de cada poble és diferent i cada realitat és totalment diferent. Per tant, és la gent el que fa bonic a un poble. No és l'alcalde. L'alcalde el que fa gestionar i l'alcalde el que fa és lluitar, abans ho comentàvem fora de micròfon amb l'alcalde Rupit, és a dir, el que fas és lluitar contra les administracions, perquè tot és farragós, tot és complicat, tot és lent, tot és difícil, i fas, en la mesura de les teves possibilitats, allò que bonament pots. Perquè, a més, els pobles petits el que fem és ens fotem un fart de treballar i els resultats són visibles a llarg termini. Per tant, no som els alcaldes els que fem els pobles bonics, és la gent.
En el nostre cas, Rupit és un poble que és això que dius tu, eh? Jo me'l vaig trobar, el meu pare se'l va trobar i els meus avis se'l van trobar, perquè és un poble realment que és molt bonic. I és això que diu ell. Jo sempre fico que les pedres hi són, però les pedres no xerren i les pedres no tenen vida. I que realment qui fa els pobles i qui els fa vius són la gent del poble. Nosaltres tenim molt en compte el turisme, perquè és un motor important al nostre poble, però sempre tenim en compte que el més important és la gent que viu al poble. I que, per tant, nosaltres hem de ser capaços, com a gestors, de gestionar aquest turisme que ens ve a Rupit però que estigui complementat amb la gent que hi viu, perquè el més important són la gent que realment fan el poble, perquè realment qui expressa les característiques, qui expressa la cultura del nostre poble és la gent que ha viscut a Rupit i que viu a Rupit, i per tant el més important és la gent, i després saber cuidar el turisme perquè s'adapti a la gent que viu a Rupit.
Imaginem que en els vostres pobles hi hagués un carrer, imaginem-ho, que no us agradés. Hòstia, aquests edificis, qui els va fer aquí, això és molt lleig, aquests blocs de pisos, o que sigui, jo visc en un bloc de pis, vull dir que... I ben feliç que sóc. Però imaginem que hi ha un carrer que el trobeu lleig, que allò desentona, que allò no... Què es pot fer? Què faríeu?
Mira, jo en tinc un al meu municipi. Què passa això? És un carrer bastant deteriorat, perquè és la part antiga del poble i tal, però explico la meva experiència personal, si em permets. Sí, en aquell carrer hi ha la casa de la que va ser la meva primera nòvia. És una casa ja abandonada, perquè no hi viu ningú, però està molt deteriorada. Però sí que és cert que quan jo passo davant d'aquella casa encara em fa un salt el cor. Per tant, la bellesa o la lletjura, si em permeto l'expressió, d'un edifici, d'un carrer, està amb això, amb les vivències de que la gent ha tingut en aquell carrer. Estèticament no té res, aquell carrer. Està molt deteriorat i és... i s'ha de fer una actuació d'urgència, no sé quan la podrem fer perquè no tenim recursos econòmics, però per mi és un dels carrers més emblemàtics i més bonics de la meva població.
Clar, podem trobar boniques coses lletges, això...
Al final és el que comentàvem abans, és la gent la que fa... la que sent el seu poble com a més bonic, com a lletge. Jo aquella carta que he llegit abans, jo l'acabava amb una frase que deia: ens han dit que som el poble més lleig de la província de Lleida, però som el poble que té la millor gent del món. I l'alcalde de Rupit dirà exactament el mateix de la gent del seu poble. I aquesta és la realitat. Els pobles són bonics o lletjos depenent de les experiències que han viscut la gent en el seu poble.
Si a Rupit hi hagués un carrer molt lleig, intentaries canviar-lo?
El problema és que no em passa. Estava intentant reproduir el que ha comentat en Joan Carles i dic, ostres, jo ara a Rupit...
No n'hi ha ni un que canti una mica?
No. És que Rupit té una característica, i és que als anys 70 es va intentar preservar molt el municipi, perquè sí que en aquells moments que a Catalunya s'hi valia tot, no? Als anys 60-70 que s'hi valia tot, hi havia un parell d'edificis a Rupit que sobresortien una mica de lo normal, i la gent que en aquells moments estava gestionant l'Ajuntament, doncs van ficar unes normes subsidiàries molt estrictes, i ho vam fer-ho tan bé que ens les hem cregut tant que els que tenim 40 i pico d'anys les portem tan integrades que ara ja, quan es construeix una cosa a Rupit, ja va amb una tessitura que no surt de lo normal i, per tant, està dintre tot lo normal. I, per tant, ara pensar que una cosa em sobra a Rupit no l'acabo de trobar.
Molt bé, de vegades als municipis també els hi passa que canvien per coses inesperades, com una pel·lícula. Hi ha molta gent que quan vol dir Alfarràs diu Alcarràs i al revés. No sé si us heu trobat per allà visitant gent dient on es va rodar la pel·lícula.
Moltes vegades, de fet, encara rebem trucades i han de dir som Alfarràs Amefe, els que no tenim la pel·lícula. Ara tenim aquesta connotació de poble significatiu de la província de Lleida, no? I encara ens passa. De fet, a vegades tenim camioners que apareixen per allà. No trobo aquest carrer, és que aquest carrer aquí no hi és Alcarràs. Tenim molt bona relació amb la gent d'Alcarràs, que són gent fantàstica, i la veritat és que no hi ha cap problema.
Molt bé, doncs avui que esteu aquí, el que puc dir és que sou, com a mínim, esteu en el top 3 dels millors pobles d'alcaldes que hagin parlat avui al Catalunya Nit, val? Ha parlat l'alcalde d'Espluga de Francolí, ens encanta.
Molt bé.
Alcalde de Rupit, ens encanta. I alcalde d'Alfarràs, ens encanta també.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies.
Arribarem a 11:15 de la nit. La intel·ligència artificial, ai, que fa patir a molta gent, però també està donant moltes esperances. Ara en parlarem en la seva vessant educativa, perquè aquesta setmana d'inici de curs ho ha fet amb una novetat important, la prohibició dels mòbils a infantil i primària. Així ho anunciava Teresa Sambola, que és secretària general d'Educació.
És evident que la primària l'ús ha de ser restrictiu, perquè tots els recursos que requereixen els aprenentatges i els coneixements i les dinàmiques de la primària es troben dintre del mateix centre. Pel que fa a la secundària, és un recurs, és un bon recurs.
Abans d'arribar a aquesta decisió, s'ha debatut molt sobre el tema, però hi ha una altra tecnologia que també és dins les aules i de la que sembla que no es parla tant, però se n'anirà parlant. Perquè què passa amb ChatGPT? Com s'està fent servir? Aquesta temporada anem incorporant veus i ens fa molta il·lusió afegir la de Mariola Dinarès. Benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, Quim, sí, a mi també em fa molta il·lusió perquè, mira, fa 30 anys que faig ràdio, mai havia fet aquesta franja, eh?
A veus?
És diferent, eh? És molt diferent.
Ho veus que també s'està bé aquí de nit, no?
Molt, 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 m'encanta. A més, tenim un estudi preciós, vull dir que...
Sí, també és veritat que tu has vingut aquí en divendres i ja veuràs que això es va animant, eh? És diferent un dilluns o un dimarts que un dijous o un divendres.
Van passant colles de gent,
sí,
eh?
I conforme avança el programa veuràs que van fent coses diferents. Ja ho aniràs veient. Però bé, parlàvem de ChatGTP.
Sí, van fer un apunt perquè el meu sogre és de Rupit.
Ah,
de
veus?
Vull dir que de la Font d'Estrella. Vull dir que...
Aquí està tot connectat.
Que jo sí, estic connectada amb Rupit. I dir-vos també, alcaldes, que la IA, no li feu cas amb aquestes tonteries, heu de posar IA als vostres ajuntaments perquè us simplifiqui la burocràcia.
Això.
Vull dir que amb això sí que...
Exacte.
Amb això sí que guanyareu.
Sí, sí.
Bé, clar, és que estem debatent molt. Entra o no entra el mòbil, i el que ja ha entrat sense demanar permís és el ChatGPT, a través dels deures de molts alumnes, a partir de secundària, sobretot. Però, clar, la pregunta que ens fem és, cal que els mestres dominin aquestes noves eines, es poden aplicar al seu dia a dia, i quines són les oportunitats i quina és la precaució que cal prendre, no? La IA està entrant com un tsunami a tots els sectors de la societat, però, clar, especialment en l'entorn educatiu és sensible, no?, per sí. Algunes coses, per les dades, no? Però, clar, ja fa gairebé 2 anys que tenim el ChatGPT entre nosaltres, va ser el 30 de novembre del 2022, i des d'aleshores se'n parla moltíssim, amb xerrades i moltes formacions, perquè els mestres també s'estan formant, he de dir, no? Perquè, clar, si vols detectar si s'està fent servir el ChatGPT, potser
primer
que sàpigues, no?
Primer has de saber què és, no? Clar, sí, sí.
Clar, i a més, la interacció amb la IA generativa, aquella que genera textos o sons o imatges o vídeos, és molt més proactiva del que ens pensem, i perquè ens doni bons resultats hem de saber també del tema. Per tant, no és tan fàcil, clar, ni tan simple com el que ens pensem. Clar, no sé, segurament recordeu la irrupció de la Viquipèdia.
Sí.
Jo, no, que dèiem, clar, és que ara què? Els farem un examen i s'ho copiaran tot, no?, de la Viquipèdia, no?
Clar.
I també, no sé, veia definicions. I també és veritat que sempre dèiem buscar algun resultat al Google, no?, principis d'internet, quedar-se amb el primer resultat és un no. O sigui, has de contrastar, sí, vull dir que... Sí. No sé, és un moment semblant. Jo he parlat amb el Jaume Salvà, que és professor d'Història d'Espanya, director de l'Institut Josep Maria Llompart de Palma, fa formació d'IA per a professors, i a les xarxes el podeu seguir com a mestre IA, és molt actiu. En Jaume ho té molt clar, el ChatGPT ha entrat a l'aula com en el seu moment va entrar a internet, o el Rincón del Vago, o sí, Patata Brava, aquí sí, a Catalunya. No en culpa els alumnes, diu que és condició humana.
L'alumnat, com farien nosaltres segurament si tinguéssim la seva edat, intenta fer mínim esforç per aconseguir màxim benefici. Jo crec que això no se'ls pot retreure, sinó que ve en la condició humana i l'edat. I, en certa forma, aquesta eina permet fer-ho bastant millor que abans, perquè abans, bàsicament, se copiava d'algun lloc i un moment donat podies identificar si ho havien tret d'una pàgina web, etc. Que encara generen el test i fa que sigui bastant difícil el manco per professors que no hagin utilitzat aquesta eina, que sigui bastant difícil la seva detecció.
Clar, mínim esforç amb el màxim resultat. Això és ser fins i tot intel·ligent, algú podria pensar.
Clar, i abans fèiem això, ser tecnologia inversa, de seguida veiem si allò era tret d'algun lloc, no? Clar, de totes maneres, diu, m'ha fet gràcia això, que hi ha estructures molt detectables i sobretot diu que hi ha una cosa molt concreta que els delata.
Ah, sí, a veure.
Escriu molt millor que el que segurament escriurien alumnes de les edats que poden tenir a instituts de secundari.
Clar, si coneixes bé l'alumne, això escala, eh? Vull dir, a mi, si el meu fill em porta un text, jo podria endevinar si l'ha fet ell o no, eh?
Clar, i el tema és també que té ja com unes manies, eh? El ChatGPT amb les majúscules,
ah, sí?
Hi ha coses molt detectables. I encara és més contundent.
Sí, a hores d'ara, una activitat, la que sigui, l'alumnat la pot fer íntegrament amb ChatGPT, està mal plantejada. La responsabilitat és del docent. Perquè Val dir, l'esforç seu pot ser substituït per, en aquest cas, una eina que està a una fase molt prèvia. És a dir, ara estem a la prehistòria de la intel·ligència artificial. Estem en el primer segon del primer minut del paleolític de la intel·ligència artificial. Mai serà tan dolenta com ara. És a dir, tot això anirà a més. I clar, si ara nosaltres fem com si no existeix, hi haurà serioses dificultats.
Clar. Ara pensàvem això de detectar si ho fan servir o no, que una cosa seria demanar-li la intel·ligència artificial i després que l'alumne fes una repassada, dir ara li dono el meu estil. Però fent això ja estaria aprenent.
Clar, no, és que el tema és amb el ChatGPT, el que és evident és que el que s'ha de fer és donar-li un rol, no? És a dir, que tu li has de dir tu qui ets, no? Li has de dir, ChatGPT, ets un científic que en sap moltíssim de tal, tal, tal. Llavors tu respon com el científic.
Sí,
no?
Sí,
vull dir,
sí.
Quan li dius com ho ha de fer, no? El Jaume Salvat renya bastant alguns professors.
Ara s'està utilitzant d'amagat. L'utilitzen més del que diuen, no? Se tracta de posar-la damunt la taula i dir, mira, anem a fer alguna activitat amb intel·ligència. Però per què he pogut fer això jo? Perquè sé com funciona.
Clar, la IA també pot ser un recurs educatiu, Manel, perquè ho serà molt més entrar a l'escola gairebé sense adonar-nos-en. Diu que la fan servir més del que diuen, això ho diu. Ell no ho pot detectar, ell ho pot detectar perquè sap com funciona i farà una crida a utilitzar-la com a recurs educatiu i, sobretot, per ajudar en les feines més feixugues, el que us deia una mica, de la burocràcia del professorat.
Abans de pensar si prohibir o integrar o tal o qual en els alumnes a l'aula, jo crec que és imprescindible que el professorat manegi, domini i que, a més, vegin de quina forma se pot adaptar a la seva idiosincràsia, a la seva matèria i a la seva metodologia i en el nivell, la forma d'utilitzar-ho en l'alumnat.
Va, ja anem als exemples, perquè, sí, clar, l'exercici sí. Que ha fet el Jaume als seus alumnes flipareu bastant, eh?
A veure.
Entrevistar Alfons XIII. El període diu que és el període més avorrit de la història d'Espanya. Diu que quan ha d'explicar això tothom s'adorm. Sí. Doncs ell, atenció, que ha fet amb la IA i les entrevistes a Jaume XIII.
Un tema que crec que és dels més avorrits per l'alumnat, que és l'època d'en Alfons XIII, se me va ocórrer, li vaig donar voltes, avaluar els continguts, els sabres d'aquell tema, amb que utilitzessin intel·ligència artificial per fer ells una entrevista en grups de quatre, una entrevista a un personatge d'aquella època. I jo els hi vaig fer una llista molt heterogènia de personatges, d'homes, dones, polítics, militars, etc, fins i tot escriptors, tal, que triassin un personatge. I jo els hi vaig dissenyar un prompt perquè convertissin ChatGPT en aquell personatge, però no era tan fàcil. El que havien de fer era posar perquè creien que era important aquell personatge en aquella època. I havien d'acabar de completar el prompt. Llavors, una vegada que introduïen el prompt, el ChatGPT se convertia en Alfons XIII, en Alejandro Lerroux, amb en Franco de Zain Vint, en la persona que haguessin triat, d'acord? Jo el havia dissenyat de tal manera, de més, que se'ls escapassin les preguntes. És a dir, que fos bastant natural. Si un entrevistador no fa preguntes intel·ligents, les respostes no necessàriament seran intel·ligents i útils. Jo no me pensava que donaria tan bon resultat. I ells també van quedar bastant sorpresos perquè és una forma creativa d'utilitzar la intel·ligència artificial.
Superinteressant. Se m'acaba d'acudir un gran programa de ràdio per tu, un podcast o això, entrevistes impossibles. Pots entrevistar Elvis Presley, pots entrevistar
si
demà...
Manel, això s'ha fet, això s'està fent.
Vaig tard. Sí,
si escolta, però
inventat.
Amb tot això hi ha un perill. El que és, ell treballa a l'escola pública, no?, el Jaume Salvà.
Sí.
L'escola privada i concertada estan veient amb la innovació i amb la IA també un tema, no? Llavors, estan corrent moltíssim, ho estan integrant molt i, clar, estan aplicant tècniques d'IA en el sistema educatiu.
Com tota innovació, un dels perills és contribuir a incrementar la bretxa de classes socials. L'escola pública hauria d'entendre que introduir criteris un poquet empresarials aniria bé. Per quin motiu? Perquè, si no, te quedes enrere.
És que està passant això, no? O sigui, que l'escola privada ho està aplicant moltíssim i després, doncs, anirem, no?, la societat a dues velocitats, no? I sí que és veritat que hi ha centres que estan començant a aplicar i que hi ha moltíssimes formacions. De fet, ell no és el Jaume, no és l'únic que pensa així. Cada any vaig a unes jornades que es diuen EdTech a la Pompeu Fabra, que està ple de, jo dic sempre, mestres motivats, no? per la tecnologia, per implementar o per estar al dia, no? I en allà van anar a escoltar, hi vaig cada any, i fa un parell d'anys hi va anar un youtuber, un dels divulgadors més importants de la IA, que és el Carlos Santana. El seu canal és .ccb. Em deia que és clarament un moment molt important. Això ho deia, imagineu-vos, fa 2 anys deia això el Carlos ja.
Al final, para que internet llegara a nuestra vida, pues sí, tenía que haber un desarrollo de infraestructuras, pues no todos teníamos acceso a fibra o a un internet de calidad. Y sin embargo, con la IA ha sido inmediato. No teníamos ChatGPT, ahora tenemos ChatGPT. Este debate ha sido mucho más radical, pero las implicaciones y cómo va a transformar nuestra sociedad la tenemos que pensar como la llegada de un nuevo internet.
Clar, o sigui, a internet vam haver de tenir primer l'ordinador, no?, i ara, clar, la IA ja ho teníem tot preparat com perquè entrés, no? Clar. I em donava exemples, mira, que està bé, no?, que expliquin de quina manera ho apliquen, em donava exemples de la manera que se li pot treure partit.
Es cierto que se aporta una serie de ventajas en el proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, motivo de por qué soy youtuber es porque a mí me sirvió mucho acceder a contenido audiovisual en paralelo mientras yo estaba aprendiendo en la universidad y en bachillerato. A mí me servía mucho porque me daba unas herramientas que yo no tenía en el aula. Entonces, ChatGPT va a servir como apoyo para los alumnos. ¿En qué forma? Pues desde poder hacer preguntas 24/7 a un profesor particular que no se va a cansar, a poder pedir que te evalúe tus conocimientos generándote ejercicios que tú le puedes dar la respuesta y te va a decir, mira, aquí falla. Y a lo mejor tú le puedes decir, oye, donde has visto que he fallado, quiero que ahora generes 20 ejercicios más, una educación personalizada según tus lagunas de conocimiento o donde flojees más.
Clar, això, com sempre, depèn de com s'utilitzi, ofereix possibilitats bones, perquè aquest últim exemple ja no era allò de la llei del mínim esforç, sinó voler-te esforçar més i aprendre.
Clar, llavors hi ha un seguit d'investigadors i de mestres encapçalats pel Marc Alí, entre d'altres, de tot l'estat espanyol, que han fet un manifest. Ells són desenvolupadors d'eines d'IA aplicades a l'escola i diuen, val, molt bé, però tingueu... Com la gent com més en sap, més diu, hi ha riscos, no? I han fet un manifest, és a dir, que l'escola, si ho aplica, val, que s'ha d'aplicar, això ho donen per fet, però amb això, per exemple, que sempre ha d'haver-hi una persona que supervisi. No es pot deixar un mestre IA allà sol, clar, un robot allà, i no supervisar, no? I és un manifest molt interessant que diu diversos punts, les dades, per exemple, el que dèiem amb seguretat. I res, si vols, acabo dient-vos que hi ha una eina, per exemple, que es diu Perplexity.
Sí.
No, m'agrada que quan vingui, doncs diré com algunes eines per fer servir. I, per exemple, és una eina d'IA que li pots preguntar coses molt complexes i te les defineix molt fàcil. Per exemple, li vaig preguntar per què serveix una arrel quadrada i ho vaig acabar entenent. O, per exemple, a mi em costa molt el tema dels hemisferis, l'horari dels països, que això, sí. I ho va explicar com si fos una taronja al món. I ara li he preguntat quin és el poble més lleig de Catalunya. Ai. A Perplexity.
Ai, que haurem de trucar un altre alcalde.
No us enfadeu, m'ha dit l'Hospitalet. M'ha dit l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Vilobí del Penedès i Puigcerdà.
Bé.
Vull dir que cada IA és un món.
Sí, Puigcerdà, això ja hi haurà trucades, eh? Hi haurà trucades.
Bueno, però allò es posen les fonts, escolta, que això tot té a veure que algú ha dit. O sigui, la IA no ho diu sol, això, eh?
Ja.
Hi ha un humà darrere.
Segurament. Doncs moltes gràcies, Mariola, molt interessant. Veurem què és el que passa, perquè recordem que amb els portatis primer era un per cada alumne, ara ja s'estan mirant si dir que no entrin, en fi.
A poc a poc,
anirem parlant.
Les pantalles no és el tema, és el que hi ha dins de les pantalles, i l'ús que se'n fa. I dir-vos que puc dir per primera vegada que el dia 25 de setembre s'estrena Pop-up IA.
Ah, molt bé.
Clar.
Doncs estarem atents.
A la plataforma 3CAT.
Que hi haurà coses com aquestes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel. Bona nit a tothom.
I ara el que fem és colar-nos al rodatge d'una sèrie, d'una companyia que la tenim més aviat ubicada en el món del teatre, però que ara s'estrenen amb una sèrie que es diu Sala Polivalent. Avui hi ha hagut l'últim rodatge i la Marta Vives ha anat a espiar-los.
En un local del carrer Sant Lluís de Gràcia, a Barcelona, hi ha més moviment del que és habitual. Focus, il·luminació, equips de maquillatge, càmeres, servei de càtering i molt de tràfic de gent. Ens hem colat, Manel, a l'últim dia de rodatge de Sala Polivalent, la primera sèrie de La Calòrica per a televisió.
Això ho tenim. Va, perfecte. Doncs comprem posició de taules, nois. Llavors, Anem a mirar totes les coses que ens falten.
Són els últims preparatius abans no rodin un dels capítols més complicats tècnicament, perquè tot passa en un pla seqüència. Els actors Marc Rius i l'Esther López no amaguen els seus nervis.
Que si ens equivoquem, ho hem d'integrar. Ho hem d'integrar i no podem parar. I si hi ha una befa, la befa, doncs, és el que pot passar a la vida real, sí.
I sí, i sobretot nosaltres, que entrem com a meitat de capítol, és molta pressió de dir, fes-ho bé, que si no, ja han fet mig capítol i l'han fet bé, eh?
El capítol que roda és una classe de ceràmica on hi ha un conflicte entre una parella interpretada per Xavi Francès i Julià Trullol. El Xavi ens fa una mica d'espoiler de com aniran les coses.
Sí, 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 som una parella que ens hem apuntat a ceràmica. La relació no va molt bé. I ens hem apuntat a ceràmica a veure si així la cosa tira una mica endavant, però no, sembla que no.
Una mica més enllà, l'Aitor Galisteo està assegut davant d'una taula manipulant el fang amb prou gràcia.
Doncs porto els cabells llargs arrissats amb una cua, dos patilles en plan Chiquito de la Calzada, un davantal de ceràmica i una camisa oberta amb una creu d'or.
Tu ets alumne o professor d'aquesta sala de ceràmica?
Jo sóc alumne, en aquest cas. Sí, tinc uns problemes de parella amb la meva parenta, la Toñi, i estic fent un curs per veure si millorem la relació.
Els actors de La Calòrica interpreten personatges diferents al llarg dels capítols que també tenen com a argument, per exemple, un curs de supervivència, una ludoteca, una sessió de voguing o un assaig d'una obra de teatre. Esther López.
Cada capítol un univers diferent, un personatge diferent, i ha estat un viatge heavy, però molt divertit. Al principi, no sé, hi havia molta por de dir com ho fem perquè es diferenciïn els personatges, com, però sense que sigui apretat, sense que sigui una cosa massa teatral.
Sala Polivalent té un únic escenari, un espai cívic d'una ciutat on hi apareixen gent molt diversa, com ha explicat el director i autor Joan Iago.
Que estan vivint aquesta cosa del conflicte del que significa ser ciutat, del que significa viure junts, compartir la vida, estar apretats amb persones que no coneixem, amb gent que s'assembla molt amb nosaltres, amb gent que és molt diferent a nosaltres, i la cosa aquesta d'haver de viure junts i compartir els espais. Al final, aquesta sala és la vida que compartim els uns amb els altres.
Comèdia sí, però també crítica social i temes que ens qüestionen. Una producció 100% calòrica.
Que aquest projecte no és La Calòrica anant a fer audiovisual, sinó és La Calòrica portant al teatre l'audiovisual, d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la nostra manera de fer teatre, de la nostra manera de fer comèdia, que hem volgut portar en aquesta sèrie.
La Calòrica s'assuma així a la tradició de companyies teatrals que han aconseguit fer una sèrie televisiva. Pel director Israel Solà, un somni fet realitat.
A Goy de Goma havia fet una sèrie de teatre, com La Cubana, havia fet Les Tresines, té de teatre, no? Com la gent de Plats Bruts, que també era una gent que venia de teatre, no? I d'alguna manera somiàvem amb fer-nos grans també d'aquesta manera, de dir, algun dia La Calòrica podrà tenir la nostra sèrie de teatre.
I com acostuma a passar en les seves creacions, La Calòrica s'ha acompanyat d'amics i gent que admira.
Sí, molts actors i actrius, alguns amics i amigues que ja coneixíem, amb els que havíem treballat personalment, altres no, però bueno, tot ha sigut sorpreses. Tothom s'ha adaptat en aquest ritme de projecte frenètic, tothom ha entès què veníem a fer, i això ha sigut una de les coses més boniques.
Entre ells, noms com els de Roser Batalla, Cati Sey, Francesca Pinyon o Teresa Vallicrosa, que l'hem enganxada just en un moment de descans del rodatge.
Observo i descanso. És que són gent que els adoro. M'encanten, i per mi suposa pues, un agraïment, perquè m'han tingut en compte que és una col·laboració, però jo encantada, per mi una il·lusió, estic molt contenta. Sóc una senyora, evidentment, que està fent ceràmica i va observant uns problemes que hi ha en un jovent i al final aconsella una sèrie de coses.
Sala Polivalent, el projecte audiovisual de La Calòrica, arribarà al 3CAT aquest 2025. Mentrestant, però, no us els perdeu en cap dels escenaris teatrals per on viatjaran al llarg d'aquesta tarda.
Ja sabeu que aquesta temporada, avui també, convidem algú a l'estudi les dues hores del Catalunya Nit i li preguntem al final
què has après escoltant el nostre informatiu, perquè ens agrada posar de manifest que una de les nostres funcions també és aprendre coses. Aquest dimarts vam tenir de convidada la Tània Álvarez, la boxejadora campiona d'Europa. I quan li vam fer aquesta pregunta, ella ens va respondre això.
El que més m'ha cridat l'atenció ha estat una paraula que he escoltat diverses vegades durant el programa i que desconeixia fins ara. Cap de turc.
Cap de turc.
Què és això?
Cap de turc. Doncs bé, li vam explicar com vam poder, però jo mateix em vaig plantejar el dubte també d'on venia aquesta expressió, cap de turc. I aquí tenim la sort de treballar amb l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Cap de turc, d'on ve això?
Doncs mira, sabem que és la persona aquella a qui tothom fa responsable d'alguna cosa. Això li vas explicar molt bé.
Sí.
Sense que sigui responsable d'aquella culpa, no? Amb la intenció de desviar l'atenció del culpable de veritat. Això ho tenim clar. Però d'on prové? Doncs mira, ens hem de remuntar a l'època de les croades, entre els segles XI i XIII, quan els cristians lluitaven contra els musulmans pel domini de Terra Santa. Els musulmans podien ser àrabs, perses, egipcis, però els croats els consideraven tots turcs. I van acabar atribuint als turcs tots els mals del món, eh? Que si terratrèmols, inundacions, guerres, tot. Doncs bé, quan els croats mataven un turc, li tallaven el cap i el penjaven en un pal de vaixell o l'enfilaven en una llança i l'exhibien com a trofeu o com a símbol de victòria. Els increpaven, els sotmetien a humiliacions i els culpaven, això, de tots els mals. Però tenim sinònims, no tan cruents, eh? Podem dir asa dels cops, podem dir sac dels cops o home de palla. I una expressió molt nostrada, que és carregar els neulers a algú, que seria equivalent a endossar el mort, perquè els neulers pesaven molt i carregar-los era una feina feixuga i, per tant, era un encàrrec abusiu.
Ostres.
Ja ho veus, no tan lleig, eh? Sí. Molt més bonic.
Sí, sí. L'asa dels cops, pobreta, també deu patir. Però,
també, segurament.
Però, vaja, res com l'origen de cap de turc, que em temia que era literalment
cosa, eh?
Que algun turc pobre li tallaven el cap. Moltíssimes gràcies, m'ha interessat moltíssim.
Molt bé, bona nit.
La Tània, si ens està escoltant, també, i els oients en general. Bona nit, fins
adeu.
La propera.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Se'ns està acabant el dia i volem comprovar si hem après alguna cosa avui fent aquest programa. Queden 8 minuts i mig d'aquest divendres. I hem estat molt ben acompanyats les dues hores per un gran actor i director, Enric Cambray. Benvingut al Catalunya Nit.
Moltes gràcies.
Hem après alguna cosa? Has après alguna cosa escoltant-nos o què?
Sí, la veritat és que sí. De fet, he après que ara, sobretot, hem parlat molt d'intel·ligència artificial, no? Des dels pobles, després amb la secció de la Mariola, que tenim aquest temor, no?, cap a l'intel·ligència artificial, i no li hem de tenir temor, sinó que l'hem de convidar a sumar a les nostres vides, no?
Exacte.
I una mica també plantejava, dins del meu cap, com pot ser això dins del teatre, no?, que és on...
Sí, perquè us afectaria bastant, eh?
Sí, bueno, depèn, no? També pensava, a veure, jo crec que un actor és difícil que el substitueixi, sí. No? Sí que un dramaturg, sí que... Però, per exemple, ara que estic preparant un musical que farem final de temporada, que es diu El dia de la marmota,
sí.
Ja estem utilitzant l'intel·ligència artificial
com?
Per fer tot el món de les projeccions. Estem inventant tot un nou món, aquest poble on passa, que es diu Punxsutawney, que és un poble que existeix realment a Pennsilvània, però li estem donant una nova dimensió, i és gràcies a l'intel·ligència artificial.
Un dels grans punts que hem de marcar en l'agenda teatral, l'estrena d'aquest musical en català.
El 23 de desembre, al Teatre Coliseum.
És que tu tens una temporada molt forta, perquè
sí.
O sigui, la setmana que ve, ben aviat, Hamlet 02.
Exacte.
La 01 va ser la bomba.
La 01 va ser la bomba, va anar molt bé. És veritat que no cal haver vist la 01 per veure la 02, tot i que és una segona part, perquè simplement el que l'espectacle planteja és un espectacle escrit i dirigit per Sergi Belbel, és el propi Hamlet, el personatge de Hamlet, comentant, com un monologuista de stand-up, la seva pròpia tragèdia, en realitat, no? Llavors barregem la tragèdia, la comèdia, el drama... I aquest, en aquest cas, comenta la segona part, el segon acte de la seva obra i, per tant, de la seva història.
I la idea, tinc entès, que és algun dia juntar la 1 i la 2.
Sí, de fet, dos diumenges, el 29 de setembre i el 6 d'octubre, convidem els espectadors a fer una petita marató de Hamlet, entrant a les 5 de la tarda i sortint a les 10 de la nit del Teatre Nacional, on podran veure els dos monòlegs amb una pausa d'una hora entremig per fer, bueno, per prendre alguna cosa, anar al lavabo, etc. Però sí, és tota una experiència que jo tampoc sé com què em passarà a mi.
És que ara t'anava a dir, això que dèiem de la intel·ligència artificial, a mi sempre que us veig fent un monòleg ja em costa molt imaginar-me com aprendre-s'ho això, com surts allà, el pànic de dir, i si em quedo un bla... I hi ha dos seguits, jo no sé com es planteja. Hi ha tècniques o és simplement aprendre-t'ho o...
Sí, és que al final és treball, és estudiar molt, confiar en l'equip, no? Com fas tu, com fem tots els que sí. Treballem en equip, i el teatre al final és un treball en equip, tot i que sigui un monòleg, o sigui, em sento molt acompanyat, i confiar que tota la feina feta al final està ben arrelada i que donarà els seus fruits, no? I amb aquest espectacle que necessito molt d'espectador, sobretot perquè parlo amb ells tota l'estona, tot i que no els faig intervenir activament, ells també m'ajuden molt i m'alimenten molt, no? Sentir-los a prop. Tu d'alguna manera també deus sentir els teus oients.
Sí.
Per exemple, ha estat preciós contemplar durant aquestes dues hores com van passant, no?
Sí. Mira, aquí tenim un parell.
Ciutadanes d'aquí, de Barcelona, o turistes que passen, et saluden, sí. Tu els tornes la salutació, i això també ha estat molt bonic de veure.
I tant. Això vol dir, si tu ets capaç de recitar com fas un monòleg o dos seguits, vol dir que tens molt bona memòria o no té res a veure a la teva vida?
A veure, la meva vida tinc bastant de bona memòria. Això és veritat, és veritat. Però també és veritat que noto que he d'anar fent espai a la memòria. Saps com la pel·lícula aquesta que es diu Del revés?
Sí.
Inside Out, no?
Sí, que hi ha segona part ara, eh?
Exacte, que tenen aquells calaixos, no? Que hi van enviant boles de memòria cap a un lloc perquè necessiten fer espai. Jo també ho noto, això.
Clar, sí. Clar. Hamlet 02, el dia de la marmota, amb Manu Guix i tota la tropa. Alguna cosa més important que haguem de remarcar la temporada, perquè ja comences bastant fort.
Sí, ara quan acabi el Hamlet el 6 d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya, que a més ho fem en un espai que normalment no s'hi fa teatre, que és la sala de pintura, que és on s'assaja normalment.
Ah, sí? Ostres, sí. Molt
això
bé.
És tot un al·licient, sí. Ja, només per això jo trobo que ja és molt curiós veure com hem deixat aquella sala.
I tant.
Després estaré al Maldà amb la 6ª o 7ª temporada de les Dones Sàvies, que és
I tant, sí.
Fa molt temps que anem fent i que és una comèdia molt
Quin
divertida.
Èxit també, eh? Sí.
Sí, molt bé. I torno un dels grans èxits del teatre musical català, com a intèrpret aquest cop, que és El Petit Príncep, on també compartiré el paper d'aviador amb el Manu Guix.
És veritat que també vam fer aniversari i tot.
Vam fer el desaniversari l'any passat i bueno, encetem la 11ª temporada.
Que bé, doncs que tinguis molta sort, t'anirem seguint. Avui has vingut en qualitat d'observador, però t'entrevistarem quan puguem per anar parlant de tots aquests papers. Ens queda fer una cosa, que et convido a quedar-te, escoltant l'última cançó del dia. Se'ns acaba el divendres, li queden 4 minutets. A veure si t'agrada la que hem escollit.
Fantàstic.
Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí.
Igualment. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do.
Nick Cave ens porta per última vegada a la sortida del Catalunya Nit aquesta setmana. Ha tornat a fer un àlbum bonic i ens quedem amb aquesta cançó que parla d'una nit llarga i fosca, Long Dark Night. I si tu, que ens escoltes, passes per una d'aquestes nits, esperem que te la fem una mica més lleugera amb aquest informatiu. I com que estem convençuts que les alegries també s'encomanen, cedim cada nit l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. I crec que li agradarà molt compartir espai amb Nick Cave. Dilluns a les 10 del vespre tornaràs a tenir el Víctor Rodríguez aquí, cuidant que sonem a la perfecció. L'Elis Puny, que haurà remogut cel i terra perquè trobem les entrevistes més indicades. La Natàlia Ramon i la Marta Cristià preparant continguts d'alta qualitat i el criteri, sempre finíssim, de Sergi Molero a la sotsedició. Gràcies per escoltar el Catalunya Nit una nit més. Tot teu, Roger.
Hola, molt bona nit. Soc el Roger Mas i avui estic molt content perquè ha sortit el segon disc amb la Copla Sant Jordi. Vam començar aquest projecte fa 12 anys i després de 12 anys de seguir fent concerts d'aquest disc, doncs avui finalment hem pogut treure la segona part i res, em fa moltíssima il·lusió. Estic molt content. Ens trenem a la Fira Mediterrània a Manresa l'11 d'octubre, el 12 a l'Auditori Girona, anirem girant i res, he treballat amb una gent estupenda. Tots els músics de la Copla són uns professionals, el mestre Guito, que ha fet els arranjaments, l'Arcadi, el Pinyo, tot amb un piló de gent que ha treballat per fer aquesta segona part realitat. Molt bona nit i moltes gràcies.